Avui parlem amb l'Eduard Barceló, com us dèiem en el sumari general del programa de l'exercici arribada a la tercera edat. Algunes malalties comunes que generen morbiditat en les persones que arriben a la tercera edat, com la hipercolesterolèmia, les cardiopaties o l'ansiofisiència cardíaca, la diabetis o la hipertensió, coses com tenir una mica de colesterol. Doncs poden millorar i molt, fins i tot es poden prevenir gràcies a la pràctica d'exercici. I les dades indiquen que menys del 30% de les persones de més de 65 anys realitza activitat física diària o de manera habitual. Eduard Barceló, molt bona tarda. Que dèiem ara fora de micro, que és un tema moltes vegades cultural.
Sí, és cultural perquè no ens hem d'oblidar que venim d'una generació, la generació que són ara la tercera edat, doncs una generació que han treballat tota la vida.
I molt.
Que han tingut poca cultura del lleure, perquè realment no han tingut lleure, amb la qual cosa, doncs, a més, una generació que ha fet feines molt físiques, vinculades amb les feines del camp i que, per tant, doncs, tot l'apartat d'activitat física ja el suplien, doncs, amb el que es coneix com l'activitat laboral, no? I, per tant, doncs, que no els hi calia tenir, doncs, aquest nivell d'activitat física perquè ja tenien, doncs, tot això, no? El colesterol, tot això estava regulat, doncs, per l'activitat física pròpia que feien amb les seves tasques quotidianes i que no els hi calia, no? Però que sí que és cert que ara, quan aquestes tasques s'han mecanitzat i que, a més, ells ja no estan jubilats i així, doncs sí que seria interessant que continuessin fent alguna cosa d'activitat física, no?
Segur que sí, de manera, a més, pràcticament quotidiana, no? Això hauria de ser.
Quotidià, com en totes les generacions. Jo sempre dic que el 30% de la població de la tercera edat que fa activitat física només és poc, però si ho comparem amb el tant per cent de gent, doncs això, no? Que
en
té
actiu.
50, 55, evidentment no tindrem un repunt en el moment en què una persona es jubila d'activitat física. Si amb 50 anys també tenim poca gent que fa activitat física, aquests, quan es jubilin, el primer que faran no serà posar-se a fer esport ni un xandall, sinó que continuaran amb els seus hàbits, doncs, sedentaris, no saludables, no? I que, per tant, doncs, això és una cosa que s'ha d'educar des de ben petit, no? Aquest hàbit, doncs, fer cada dia, perquè al final, de mica en mica, s'omple la pica, no?
I tant que sí. De tota manera, si s'arriba, doncs, a la jubilació, en aquest moment, doncs, on deixes l'activitat laboral que t'ha ocupat al màxim de la teva vida, i a més, el que tu deies, no? De manera cultural, si a nosaltres vam parlar, me'n recordo un episodi del Corpore Sano de la temporada passada, que tu deies, és que estem aquí obsessionats amb la conciliació familiar, que està molt bé, però és que la conciliació personal, o sigui, si nosaltres encara hem de superar aquests esculls, culturalment suposo que aquestes persones, no? Encara més, però així tot mai és tard i que s'hi han de posar, no?
Sí, a més és que en el moment en què una persona es jubila, per davant té tot un dia.
I tota una vida encara.
No, i tant.
Però sobretot
tot un dia, amb la qual cosa tota una sèrie d'hores que s'han d'omplir i que s'han d'omplir de forma, doncs, això, no? que siguin de qualitat, però és que, a més, en el moment en què ell decideixi, doncs, jo vull omplir la meva hora d'activitat física a tal moment, serà molt fàcil agafar aquell hàbit, perquè com que realment el dia és verge, o sigui, no té res a fer, no té cap mena
d'obligació horària. Segur que tenen moltes obligacions, però no horàries, en tot cas.
Clar.
De compliment horari,
clar,
no.
Clar. Aleshores, és un bon moment, doncs, per iniciar una activitat física que li sigui, doncs, raonable a les seves capacitats i a les seves possibilitats, no?
Aquí, en aquests casos, més que mai hem de parlar de que cada individu ha de tenir la seva activitat i això aquí no val generalitzar.
No, perquè aquí les diferències interindividuals pesen molt. Penseu, doncs, que una persona de 65 anys doncs, té un recorregut de vida, doncs, de 65 anys i, per tant, una persona que hagi estat sedentària o una persona que hagi estat activa i s'hagi mantingut activa, doncs, les diferències són enormes, no? Una persona amb 65 anys que s'ha mantingut activa pot inclús encara estar fent, doncs, coses exigents físicament,
I
no?
I tant.
Molt exigents.
Disculpa, tu vas a la piscina i hi ha persones i comparteixes doncs, l'horari amb persones que veus, no? Que estan jubilats i ves els darrere, eh? Que n'hi ha alguns, jo tinc companys de piscina que...
Sí, sí, i amb ciclisme també, eh? Amb activitats...
Suposo, no?
Sí.
Amb activitats com
amb
aquestes,
de muntanya,
caminant.
També, caminant també.
El que camina, la persona gran que camina i ha caminat tota la vida... caminen molt i fan molta muntanya i són absolutament capaços.
No? Sí, sí, tant.
Amb un altre ritme, entenc, no? Un ha de saber, quan es fa gran, assumir això i saber, doncs... Suposo que per la persona que ha tingut activitat sempre, tu t'hi deus trobar més, no?
Sí, el que passa que...
El
a
saber
mesura...
que has de baixar el ritme també suposo que deu ser
sí,
difícil.
Sí, però a mesura que tu vas fent activitat, que tu et coneixes, com a nivell corporal i a nivell doncs, de les reaccions que et provoca l'activitat física... el rang entre fer una activitat a màxima intensitat i fer-ho amb una intensitat per sota, però que tu estàs passant bé, és bastant ampli. Amb la qual cosa, tu pots estar fent una pujada, pots estar pujant a un bon ritme, però d'aquí anar com si se t'escapés el bus, doncs, hi ha molta diferència. No? I per tant, doncs, una persona que té aquest recorregut i aquesta sensibilitat és capaç de dir, no, ara estic forçant o ara estic forçant molt, amb la qual cosa, doncs, no és recomanable forçar molt mai en tercera edat, però sí que en un moment donat doncs, pots estar anant a un ritme doncs, més o menys sostenible, però més o menys intens. No?
Contrarrestar el colesterol, per exemple, amb, o la hipertensió amb l'esport, això és una realitat, això no és un tòpic, és a dir... Sí, baixa el colesterol,
sí,
si tens una vida activa. A la tercera edat i a la segona, també, no?
Sí, sí, tant, a totes les edats.
I a la primera,
sí,
que
sí,
és difícil
sí.
que tinguis colesterol.
Bé,
a no ser
si,
que t'hi posis, t'hi esmercis molt, no?
O estiguis consumint doncs, molts
sí,
productes
sí,
de bolleria industrial,
sí,
no?
Sí.
Que també ens han trobat amb casos de nens que tenen aquest problema de colesterol, no?
Uh-huh.
Realment, els beneficis a la tercera edat de l'activitat física són els mateixos que tenen amb edats més joves, no? Però aquí hi ha un valor afegit i és que en el moment en què una persona fa activitat física, tots aquests paràmetres sanguinis, hematològics, milloren, però és que a més li permeten gaudir d'una qualitat de vida superior en una fase en la qual és el punt aquell una mica de... Si et deixes és un punt de no retorn, no? Costa molt recuperar, no? En canvi, una persona, si no ha fet activitat i en un moment donat s'hi posa, pot haver-hi una progressió ràpida, més o menys segura, tal... però una persona d'aquesta edat doncs ja sí que és més complicat, no? És el que dic jo, no? És el punt
però
de no retorn.
Però ho notarà.
I tant, i tant.
Però ho notarà i notarà que hi ha una millora en la seva qualitat de vida real, és una millora real, existeix.
I tant, i tant. A més, molt motivant, perquè la persona diu, ostres, jo m'he trobat en algun cas, no?, d'algun entrenament personal que he fet amb gent que s'han enganxat a la tercera edat a fer activitat física i diuen, ostres, dues coses m'han fet molta gràcia. La primera, que diuen, soc capaç de fer coses que amb 50 anys no era capaç de fer, i la segona, que aquesta va ser exagerat. Em va dir, estic millor que el meu fill, que el meu fill tenia 20 i pico anys menys que ell, però no feia res d'activitat física, era un senyor gran també, aquest era molt més gran, però deia, puc fer coses que el meu fill no pot fer, no? Cosa que no l'animava ni l'encoratjava perquè realment tu desitges el millor pels teus fills, ni que tinguin 50 anys.
Clar,
però
òbviament.
En certa manera penses, ostres, mira, jo com a mínim estic bé, no? Ell potser s'hi posa més tard com m'ha passat a mi, no?
Portar una vida activa, això ja és el començament de tenir activitat física. Aquí sí que, com el dies verge deies tu, i no hi ha compliment horari, els desplaçaments caminant ja són una molt bona opció, no?
Sí, sí, i tant. És que no tenim pressa, podem
no
gestionar-nos el dia.
Fer.
Sí, sí.
Llavors compreu el carretó de la compra i no compreu i no aneu amb bosses i així podeu anar caminant, no?
Sí, sí, és que és la manera, doncs, de si alguna persona pensa que és quelcom doncs, que no li ve de gust, no? Anar al gimnàs o fer córrer per córrer, perquè moltes vegades el problema és aquest, no? Que no, la gent gran estan acostumats a que totes les seves activitats físiques tinguin un caire instrumental, és a dir, serveixin per alguna cosa, no? serveixin...
Per la cultura
de l'esforç i de la cultura del treball, no?
De que tot serveix.
Clar, no és el mateix per ells, per exemple, anar-se'n a caminar per la muntanya que anar a caçar bolets. Estan caminant igualment per la muntanya, però una cosa et dona un rèdit, és a dir, tu arribes a casa amb una cistella plena de bolets, o no, i de l'altra manera tu arribes, doncs sí, que potser has vist un paisatge, tal, però no porta res, i per tu, que estàs acostumat a que un esforç físic equival a una recompensa, doncs costa, no?
És un bon punt aquest que estàs dient, és veritat. I aquest canvi de paràmetre és un exercici que hauria de fer la nostra gent gran, o nosaltres quan arribem
sí,
a grans.
Sí, perquè al final el rèdit és corporal.
I teu.
Clar. Clar, no, personal, clar. O sigui, de benestar físic, benestar emocional i d'això, no?, de poder tenir una qualitat de vida superior i allargar-la durant més temps, no?
És a dir, que busquin temps per ells. Qui diu caminar per la muntanya, hi ha moltes senyores que fan aquagym, per exemple. Entenc que per una persona doncs, que ja té problemes d'osteoporosi, fer exercici dins de l'aigua és absolutament saludable i és una estona que té per ella.
Osteoporosi i aigua no és recomanable.
Malament, vaja, mira.
Perdona, creu.
No, està molt bé tenir un professional i un expert, i tant.
Si us fixeu, l'osteoporosi, els que tornen de l'espai tenen molts problemes, o sigui, els astronautes, sí? I és perquè hi ha situació d'ingravidesa i, per tant, la gravetat no estimula la mineralització dels ossos. En el moment en què tu poses una persona a dintre de l'aigua, estàs provocant un efecte similar.
D'ingravidesa.
Per tant, l'osteoporosi i la piscina no són els millors aliats. No.
Que llavors sí, que facin grans caminades.
Sí, llavors sí, que hi hagi l'efecte de la gravetat. Però sí que és veritat que s'ha de buscar una alternativa per cada persona en funció de les seves possibilitats, no? És evident que una senyora doncs, grassa i que li costa moure's a fora perquè pesa, perquè a més en un entorn de muntanya com que estem nosaltres, que hi ha grans desnivells i això, caminar per la muntanya no serà una activitat agradable per ella, no? Probablement en el seu cas la piscina o fer activitats així d'interior doncs, serà algú més raonable, no? En aquest cas el que potser hauria de buscar és més trobar un grupet de persones doncs, que s'animin les unes a les altres per poder fer aquella activitat i que l'aspecte social primi sobre l'aspecte doncs, així més físic.
I tingui
físic,
aquest
no?
rèdit, no?
Clar. Aquí el que es tracta és que cadascú treballi el seu cos per poder doncs, tenir millor salut i millor seguretat i pugui ser més autònom durant més temps, però a més buscar altres alternatives que estiguin, que li plagui més a cada persona, no? Perquè per molt que et diguin no, et baixarà el colesterol, jo quan camino no estic pensant si em baixarà el colesterol o no, jo estic pensant doncs, si m'agrada aquell recorregut o si amb el company que vaig al costat la conversa és agradable, no? No si m'està baixant els nivells de colesterol.
Que també, i és provat, i és científic, i ens ho està dient l'expert, baixar el colesterol, pots regular la hipertensió, però a més ajuda molt a nivell cognitiu a mantenir més que mai ment sana in corpore sano, no?
Sí, a veure, nosaltres el que estem fent és oxigenar tot el,
oxigenar i això,
tot el
ja.
cos, estem mobilitzant-lo tot, llavors tot això fa que nosaltres no ens envellim, no? Moltes vegades hi ha la típica frase aquella que diu no deixo de córrer perquè em faig gran, sinó em faig gran perquè deixo de córrer, no? O en aquest cas, doncs, de caminar o de fer activitat física, no? Penseu que la funció fa l'òrgan i llavors, clar, si nosaltres deixem de fer segons quines coses, arribarà un moment que aquella funció desapareixerà, no estarà dintre de les nostres necessitats i, per tant, doncs, el nostre òrgan o òrgans associats doncs, deixaran de funcionar correctament per aquella funció que estaven encomanats.
I el cervell és un òrgan i el nostre sistema neurològic també.
Sí.
I a nivell emocional?
A nivell emocional, una persona quan fa activitat física segrega tota una sèrie de substàncies doncs que li fan tenir aquesta sensació de benestar, de seguretat amb un mateix, que això tant es pot beneficiar una persona jove com una persona adulta, no? I en aquest cas una persona de la tercera edat encara més, no?
Així, en regla general i tenint en compte doncs, que a partir de certa edat ja no estem per segons què, vigilant una mica les nostres articulacions, si tenim una osteoporosi podem recórrer amb un preparador físic, com ets tu mateix, però en línies generals, Eduard, què ens diries? Mitja hora diària, com a mínim?
Jo el que diria...
Començaríem.
Com sempre, sí. No, jo el que faria seria, com sempre, intentar treballar de forma harmònica tot el cos. És a dir, el fet de fer mitja hora de caminar cada dia, estem treballant, doncs, bàsicament, algo de resistència i estem treballant, doncs, una mica el que seria el to muscular del tren inferior, vale? D'aquesta manera ens estem oblidant de moltes altres coses i que ens, i que ens donen una qualitat de vida, no? Si nosaltres no treballem la flexibilitat del tren superior, és a dir, braços, espatlles, tot això, encara que nosaltres caminem 3 hores al dia, si després no som capaços de fer un moviment d'agafar un pot i pujar-lo a una prestatgeria que està a dalt, perquè no tenim aquesta flexibilitat...
I perquè passa a partir de certa edat, sí. I un ho ha de combatre, no?
Sí, doncs no ens servirà de res ser capaços de caminar una hora i mitja, no?
Clar.
Aleshores, jo el que intentaria seria treballar tant a nivell cardiovascular, tot el que seria, doncs això, les activitats com caminar, com anar en bicicleta de forma suau, com nadar... Després també ho treballaria algú de força, però força no posant pesos molt forts, sinó posant pesos moderats i repetint-los moltes vegades. D'aquesta manera doncs, guanyem to muscular i evitem aquesta pèrdua de força, que d'altra banda és agraïda perquè la qualitat física de la força es perd molt paulatinament i una persona de 70 anys pot tenir nivells de força molt similars a una persona de 50 o així. El qual també és bo de saber, no? I després també una altra cosa que treballaria molt seria la flexibilitat. La flexibilitat és una qualitat física regressiva i, per tant, a mesura que ens anem fent grans, cada vegada l'anem perdent, no? Arriba un moment, doncs, això, no? Que si... O sigui, hem de lluitar, la flexibilitat, hem de lluitar per mantenir-la. Si la deixem de fer, doncs es perd i...
És a dir, que és el més susceptible a perdre's més ràpid,
sí,
la flexibilitat.
Sí, sí, sí. La flexibilitat.
Hem de ser especialment sensibles, sí. Doncs, a treballar-ho.
Sí, sí. I després tot el que serien coses d'habilitat, agilitat, ja sigui a través doncs, de circuits o jocs, així sempre i quan que es facin amb una intensitat adequada, però que ens permeti doncs, tenir aquesta agilitat física doncs que anem perdent també de forma gradual i progressiva, no?
És a dir, que comencem, si partim de zero, comencem implementant exercici físic, doncs el que sigui, però anem augmentant progressivament, no?
Sí.
I intentem treballar aquests tres aspectes que tu ens has dit.
Sí, 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 això mateix.
La qualitat de vida serà molt més bona?
I tant. La vida més llarga no se sap, no?
Però això tant se val,
tant
finalment. Mentre però... el que visquis estiguis bé,
sí,
no?
Com a mínim segur, perquè estar actiu doncs, ja t'obliga no? a doncs, això, no? A estar doncs, en un estat més bo, no?
Doncs moltíssimes gràcies i, a més, més que mai és tard.
Sí, sí, mai és tard, no, i tant.
Mai, absolutament mai. És igual 50, 60 que 70. És,
sí.
Tot és posar-s'hi.
És posar-s'hi...
Cada un amb les seves capacitats.
I tenir paciència, perquè no hem d'oblidar que a mesura que ens anem fent grans, les capacitats d'adaptació del teu organisme i la resposta a l'activitat física és més justa, més costosa, i per tant el que tu milloraries en poc temps, en una edat de 20 anys... doncs a 60 costa més, no?
Però no s'ha de tirar la tovallola.
Però no, de cap manera.
De cap manera. I això està molt bé perquè tots els que ens esteu escoltant, si sou més grans de 65 o de 70, o molts dels que ens escolteu que teniu pares, no?, que sempre hi ha aquella frase amb certa ràbia, no?, que pronuncien els nostres pares o mares de... com he perdut, que els hi fa una ràbia tremenda, jo ho entenc perfectament, no? Però allò perdut es pot tornar a guanyar, ni, no del tot, però ni que sigui una mica.
Sí, que es noti la diferència
clar
respecte
sí.
El moment aquell en què diu com he perdut.
Com he perdut, que els fa molta ràbia.
Sí,
no?
Però això ens passa a tots.
Home, i tant! I tant que sí, Eduard. Moltíssimes gràcies un dilluns més.
A vosaltres.